Continuem al Planeta Prat. Aquesta força ens porta a parlar de dones al mar amb la Laura Quinto i estem amb moltes ganes de conèixer més històries. Laura, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Benvinguda.
Abriga-vos, que avui fa fred.
Sí? Avui cap a on anem?
Ens anem cap a l'Àrtic.
Ostres, sí que farà fred, eh?
Avui ens situem cap a finals del 1800, gairebé el 1900, anirem a cavall d'un segle i de l'altre. Mm.
I allà feia més fred encara.
Sí,
clar,
però,
perquè
i més a l'Àrtic.
Fa tant de temps no tenien el canvi climàtic.
Llavors ens anem a conèixer la Josephine Peary. Guardeu-vos aquest nom.
Perfecte.
Aquesta va ser la primera dona, que no era inuit, evidentment, en trepitjar l'Àrtic. La primera dona, ja veureu que tot això té un to una mica imperialista, però...
però desmuntarem una mica la història.
Desmuntarem una mica la història, però sí que va ser la primera dona occidental en trepitjar l'Àrtic. Ella va néixer el 1863 als Estats Units, era filla d'una família d'origen prussià, que era grangera i ramadera, i durant la Guerra Civil la seva família perd la granja, la família Dievitz. I va ser, doncs, destruïda i han de marxar a Washington i aquí comença a descobrir, no?, ella quan arriba a la ciutat, un món nou. És una dona molt aventurera i una dona molt i molt tossuda. De fet, abans d'embarcar-se en cap expedició, va aconseguir una cosa que en aquell moment va ser tota una fita. Ella era empleada de l'Smithsonian Institute i va aconseguir tenir el mateix salari que els seus companys homes. En aquell moment allò era impensable.
Encara estem lluitant contra l'escletxa salarial, imagina't.
Pues imagineu que a finals del segle XIX ella ho va aconseguir. I allà és on coneix el seu futur marit, el Robert Peary, un militar que tenia un somni. Volia ser la primera persona en arribar al Pol Nord. No, no s'hi posava per poc aquest senyor, no? En aquell moment no havia arribat mai ningú al Pol Nord.
Ostres, clar, i no se sabia res.
No se sabia res. De fet, en la primera expedició fan un gran descobriment. Era 1891 quan van fer el primer intent, i ja us anuncio que després del primer van venir uns quants, que el Peary, el senyor Peary, decideix que ell vol arribar al Pol Nord i surt amb l'embarcació, amb el primer vaixell, no?, que fa la primera expedició, i la Josephine decideix que ella l'acompanya. Que si el seu marit aquest somni, que ella ho vol veure,
ho
que ella
junts.
Vol estar i ho farem junts,
perfecte.
No? En aquell context, en aquella època, va ser un escàndol que una dona casada s'embarqués en una expedició i hagués de compartir un viatge amb tants homes. Perquè, a més del viatge en vaixell, després el fet és que hi havies d'estar un temps.
Clar.
Diguem-ne. De fet, en aquella expedició també hi anava una persona negra. Esclar, que era un esclau, també us ho haig de dir tot. Era una expedició que va ser bastant controvertida en aquest sentit. Una
dona negra. Era la diversitat d'aquell moment, no?
La diversitat d'aquell moment, però cadascú amb el rol que se li permetia en aquell moment.
Clar, no deixaven canvis de rol ni que es creguessin que eren part important, no?, d'aquesta tripulació.
Exacte, però en realitat sí que ho van ser. L'11 de juliol el Robert pateix un accident i es trenca una cama i tothom deia que era millor doncs, abandonar l'expedició, que allò no tenia sentit, i la Josephine diu no, cap problema, jo cuidaré del meu marit i ell estarà en condicions quan hagi de tornar a caminar. Per tant, segueixen l'expedició i per la seva tossuderia número 23 ja, ella decideix que arriben. Llavors arriben fins al nord de Groenlàndia, que és on es construeixen un refugi per passar un any sencer. Penseu que, clar, en aquelles latituds el viatge en vaixell durava un temps i, a més, només es podia fer en unes èpoques concretes perquè amb els icebergs i el gel que baixava quan baixava l'hivern realment tenien molt poca finestra. Per tant, la manera era viatjar en vaixell a l'estiu, instal·lar-se allà i a partir d'allà poder començar una expedició que ells pensaven que havien de fer a peu. I, oh, sorpresa, resulta que Groenlàndia era una illa i aquest va ser el gran descobriment d'aquesta primera expedició.
Per tant, feien servir l'estratègia aquesta de pujar muntanyes, de fer un camp base.
Exacte. però, diguem-ne, en el gel. Se'n van fins al nord de Groenlàndia, no? Allà ella té l'oportunitat de conèixer un dels grups d'inuits que encara existeixen i que segueixen sent un dels grups que, de fet, són més tradicionals avui dia. I és un grup que viu en unes condicions molt extremes. Una dada que val la pena que tinguem en compte és que en aquelles latituds, des d'aproximadament finals d'octubre fins a mitjans de febrer, durant tot aquest temps no apareix el sol. És el que se li diu l'hivern polar. I ella s'acostarà a poc en aquest tancament, no?, anar coneixent quina és la història dels inuits, d'aquests inuits, d'aquest grup, no?, que realment viu en les condicions més i més extremes.
Clar, totalment.
Una de les seves grans aportacions, més enllà de ser, doncs això, la primera dona exploradora, és que ella fa tot un recull etnogràfic molt valuós de les seves estades a l'Àrtic. De fet, aquesta va ser la primera i d'aquí apareix un llibre que es diu El meu diari àrtic, que publica el 1893, que està traduït al castellà i que, de fet, podeu trobar gratuïtament al catàleg de biblioteques. Ostres. I descarregar-vos el PDF per llegir-lo si teniu interès. Són llibres que, a més,
ser supercuriós.
Són molt apassionants, no? Va escriure més llibres i va ser, de fet, la primera en parlar de la histèria àrtica. No sé si n'heu sentit a parlar, que durant aquests hiverns àrtics, doncs la gent es suïcida, perquè són molt durs de suportar. Llavors ella és la primera que va relatar o que va nombrar això, que després s'han anat parlant.
Mm-hmm. Per tant, és la primera potser en relacionar climatologia extrema amb salut mental.
De fet,
clar, d'una forma no molt, molt informal i molt intuïtiva.
Gran part del valor que porta la Josephine Peary són els seus relats, no? I com va escrivint i com va relatant allò que viu.
Mm-hmm.
El 1893 ho tornen a intentar. Bueno, no ho hem aconseguit arribar, ja sabem que això és una illa, anem fins allà amb vaixell, després veiem com seguim arribant al Pol Nord, anem a tornar-ho a intentar. I ella diu, jo també vinc.
Home, clar.
I ho fa embarassada. Ella se'n va a l'Àrtic amb un panxot i donarà llum al primer bebè occidental que neix allà.
Ostres.
La Marie Aniguito, perquè de fet pren el nom inuit de la dona que li va confeccionar el seu primer tratge de pells al bebè i va decidir que el millor lloc per educar la seva filla era allà, en els primers anys de vida, perquè això la curtiria.
Uh-huh.
Aquest és el segon viatge del qual apareix una publicació que es diu The Snow Baby, l'infant de la neu, perquè de fet, clar, els inuits el veien tan blanc, no?
Clar.
Aquella criatura,
superblanc, clar.
Que era el Snow Baby, no? El nen de neu.
Clar.
Ella torna a Nova York i llavors comença a descobrir coses. La primera és que estan totalment arruïnats.
Home.
I el seu marit s'ha quedat a Groenlàndia, perquè no té diners per baixar amb un vaixell. I ella, que a part de ser una dona tossuda, ho deixa tot pel seu marit, i de fet podeu anar llegint els relats, que tot està escrit, no?, de la seva visió del món, ella, pel seu marit fa el que faci falta, comença a donar conferències per guanyar diners. I realment és una gran comunicadora, d'una li'n surt d'una altra, va guanyant diners, i al final, el 1897, que han passat 5 anys, aconsegueix un vaixell per anar-lo a buscar. I ho fa acompanyar la seva filla. O sigui, després, diguem-ne, ella s'emporta la nena petita a l'Àrtic perquè conegui els inuits, no?
Clar, perquè el seu marit no ha pogut tornar en cap dels casos en tots aquests anys.
No.
Ostres.
No ha pogut.
O no ha volgut. Ai!
Després anem descobrint que aquest senyor, l'Edward Peary, que en realitat és pels americans un heroi nacional, en realitat era un senyor realment, bueno, no sé quin adjectiu, ja li poseu l'adjectiu.
Vinga.
Ell acabaria fent fortuna, perquè durant aquella època va aconseguir enganyar els inuits per descobrir on hi havia uns meteorits. Eren uns meteorits dels quals extreien uns materials molt valiosos per fer les seves eines de caça i de més, que actualment estan al Museu d'Història de Nova York. Ell els enganya per anar-los a trobar i se'ls emporta, el que va ser un expoli.
Uh-huh.
I fa moltíssims calés. No contents amb l'expoli, clar, amb els que hi havia aquell moment al Museu d'Història Natural, diuen, ostres, ja que estàs, porta't uns inuits, que els estudiem. I tal qual, se n'emporta 6. Aquests 6 inuits van ser tractats realment com un circ, us podeu imaginar, com el nostre negre de Banyoles, perquè us feu
clar,
una idea.
Sí.
I 4 d'ells, excepte els 2 més petits, moren molt ràpid, perquè és allò de que quan hi ha aquests contactes entre comunitats que han estat aïllades, doncs qualsevol virus pel qual no tenen anticossos, doncs van morir del que li deien les malalties occidentals, no?
Uh-huh.
Moren. I el més greu és que són dissecats i exposats al museu. Això, el seu fill petit, perquè un dels que queda viu és fill d'un d'ells, li diuen que l'han enterrat amb tots els honors de com s'enterra els inuits, fins que un dia entra al museu i descobreix el seu pare dissecat i exposat.
Déu-n'hi-do, quina crueltat.
Això, penseu que fins al 1993 no... O sigui, van estar exposats. O sigui, estaven vives quan aquests inuits estaven exposats en un museu. Fa res. No va ser fins al 93 que Groenlàndia va aconseguir repatriar els cossos i poder-los enterrar. Penseu que estem parlant d'aquest senyor, el qui la Joseph Empiri anava a buscar. En la quarta expedició, ella s'assabenta que el seu marit ha perdut 8 dits del peu per congelació i ja triava, diguem-ne, en aquestes condicions.
Oh, clar.
A més, pateix un avortament del seu segon embaràs i amb aquestes condicions ella necessita anar a buscar el seu marit, que torna a estar a Groenlàndia, i quan ella arriba, resulta que no va esperar que ella ha marxat al Canadà. I es troba atrapada a Groenlàndia perquè ve l'hivern.
Clar, no pot tornar.
I atrapada allà, descobreix que el seu marit té una, entre cometes, totes les cometes, amant. Una... l'Alekasina, o el seu nom inuit, que sóc incapaç de pronunciar, Alikashingwa, alguna cosa així, que resulta que està embarassada del seu marit, o de fet ja ha tingut la criatura, no me'n recordo bé, però diguem-ne que ha tingut descendència amb una dona inuit. És realment esgarrifós, perquè si llegeixes els relats de l'època, parlen de la seva amant inuit. Però si comences a rascar, descobreixes que en realitat ella no estava enamorada d'ell. Ella havia estat amenaçada pel senyor Piri, que si no, diguem-ne, se'n anava al llit amb ell, qualsevol home que se li acostés patiria doncs, les conseqüències. De fet, més endavant ell diria, no només em causa major satisfacció el dormir amb una dona inuit, sinó que és una qüestió de salut física i mental tenir relacions amb aquestes dones. Permet mantenir la meva virilitat com una necessitat.
Déu-n'hi-do, aquest heroi.
Comperla.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
És curiós perquè ens podem imaginar com deuria ser per aquestes dues dones trobar-se, haver-se de confinar juntes durant els mesos de nit fosca. Elles van arribar a passar un hivern de nit fosca. Seria la primera dona que passaria, la primera dona blanca que passaria l'hivern a l'Àrtic i ho faria amb la, entre cometes, un altre cop, amant del seu marit, no? Perquè en aquella època per ella sí que era l'amant. Segurament ella no ho va entendre com ho veuríem nosaltres ara, que era una dona doncs, que havia estat realment acusada, violada pel seu
totalment.
Marit, no? Doncs lluny del que ens podem imaginar, aquestes dues dones es recolzen, aquestes dues dones s'ajuden, una està malalta durant una època, l'altra una altra època, s'ajuden, s'acompanyen i tiren endavant juntes.
Ostres,
és molt curiós.
Sí, sí.
I és molt interessant perquè d'aquesta sororitat femenina que apareix en un moment de condicions tan dures, apareix el tercer llibre que ens parlarà de, es diuen Els nens del nord, de la història de les dones inuit. De fet, en aquest llibre es relata a nivell etnogràfic moltíssim, molt diferent a com comença a escriure dels inuits en el seu primer llibre,
clar.
Perquè realment ella arriba amb una mentalitat imperialista.
Total.
De conquerir
sí, sí.
El Port Nord i posar una bandera i com americana, no? I amb tots aquests anys ella va descobrint les dones inuit, les va veient d'una altra manera i fins i tot en parla dels nens del nord i com algunes dones en algunes ocasions assassinen els seus fills perquè no se'n poden fer càrrec i perquè els nens moriran, com a acte de pietat.
Uh-huh.
I ho fa des d'una perspectiva que evoluciona moltíssim des del seu primer llibre. I són uns relats molt interessants. A dia d'avui que jo sàpiga, només està traduït el primer, el meu diari de l'Àrtic, el castellà, però en anglès podeu trobar els que ho domineu, The Snow Baby i Children's of the North, uh-huh. Que és molt curiós perquè, a més, aquest llibre està escrit a quatre mans, de fet, amb la seva filla, que ella és mig inuit, d'alguna
clar.
Manera, perquè neix allà, no? I en algun moment ella li diu a l'amiguito, l'amiguito és la seva filla, perdoneu, uh-huh. a la Lekasina, a la inuit que havia tingut, diguem-ne, una filla amb el seu marit, que que si algun dia li passava alguna cosa amb ella, que no matés la seva filla, que ella se'n faria càrrec, no? Uh-huh. I d'alguna manera comencen una relació amb fotografies de l'època on es veuen a les dues germanes, perquè de fet les dues nenes són germanes, la Marie Arighito i la filla de Lele Cassina, convivint juntes, no? I és realment, pues, una història molt interessant i molt curiós que, tot i tota aquesta història, ella va estar defensant sempre el seu marit. Durant tota la vida, ella va defensar el seu marit, que, per cert, al final no sabem si va conquerir el Pol Nord o no, perquè hi va arribar, però just hi va arribar un altre explorador alhora, es baralla, no se sap ben bé qui conquereix, però és el que menys ens importa d'aquesta història. Mm-hmm. La història que avui parlem és la de la Josephine Peary. De fet, la seva filla, la Marie Arighito, sempre va defensar que si no fos per ella, en Robert mai hauria arribat al Pol Nord i que va ser cosa de la seva mare.
Todos los países del mundo desean lo que él pronto conseguirá. Nuestra bandera ondeará de nuevo en tierra incógnita.
Por el Polo Norte.
Por el Polo Norte.
Esta será la última expedición que hará mi marido. Y debo estar allí con él.
Creo que debería esperar hasta que pase el invierno. Ha llegado muy lejos.
Mi marido vive para llegar cada vez más lejos. Por eso están ustedes. Saldremos hacia el norte dentro de 3 días. Dios me ayudará. ¡Dacapó!
Es ella la que dicta las normas y es más poderoso que cualquier dios que pueda tener
usted. Eso no tiene nada que ver. No lo hago por Dios, lo hago por el teniente Peary.
Vuelve, barco, ahora.
No
em sona, eh? Em sona.
És una pel·lícula. Estrasca. Que no sé si coneixeu, que es diu Ningú no vol la nit. És una pel·lícula d'Isabel Coixet, per ser, està molt ben rodada. Està rodada a l'Àrtic noruec. De fet, també és poc habitual rodar allà perquè són unes condicions molt dures.
Clar.
I d'alguna manera, la pel·lícula se centra en aquest últim moment, no? En aquest últim període, en aquesta última expedició, en què ella va buscar el seu marit i es troba que el seu marit ja ha marxat i ella es troba a l'Àrtic passant un hivern polar amb aquesta dona. És una recreació històrica, vull dir, no és fidel 100% a la història, però ens situa prou bé, no? en aquell univers. De fet, crida moltíssim, no sé si algú potser ara ha connectat i ha recordat la pel·lícula i l'ha vist, com anava vestida ella. Ella anava vestida com si anés per la 5a avinguda de Nova York. I ella es vestia així la major part del temps, excepte en moments molt, molt extrems, però ella anava amb els vestits que li anaven arrossegant per la neu. Ella viatjava en vaixell amb el seu paraigües, amb la seva pamela, amb el seu recollit, i anava, diguem-ne, com una dama i com una senyora. Mm-hmm. De fet, és curiós que en un dels seus llibres deixarà escrit: quan vas per la ciutat penses com et veuran. Per nord et vesteixes per estar calent i res més. Mm-hmm. Però tot i així, ella anava amb els vestits que li arrossegaven les faldilles per la neu, no? I és ben curiós de veure. És una pel·lícula que està molt ben treballada a nivell de la recreació històrica de l'època, de com vestien els inuits, perquè han estat molt ben assessorats, no?, en aquesta pel·lícula, de quines eren les seves costums, de què hagués, com hauria ser aquell refugi, aquell hivern polar, i tot està com molt ben explicat. Ara, hi ha un punt de ficció,
clar,
evidentment.
Sí, sí. Aquests relats al final han d'enganxar, no? I segurament en l'audiovisual necessitem posar més elements, però almenys la història tu sí que la recomanes, no? Com a pel·lícula,
sí,
per fer-nos una idea.
Sí, està molt ben feta, tot i que jo no sóc personalment molt fan de la Isabel Coixet, però diguem-ne, s'ha de reconèixer que la pel·lícula està molt ben feta, la història té un bon ritme i ens situa molt bé en aquest imaginari de que va ser Josephine Peary.
Doncs Ningú no vol la nit, aquesta pel·lícula de la història de la Josephine Peary i tot el que va passar arran de la seva arribada a l'Àrtic. Déu-n'hi-do, eh?
Una dona per descobrir i per llegir. En recordeu-vos que si a part de la pel·lícula voleu llegir el que va escriure la mateixa Peary, podeu llegir-ho en El meu diari de l'Àrtic. Entreu al catàleg de biblioteca, si teniu el carnet, és gratuït i us ho podeu descarregar.
Doncs ho apuntem. Laura, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Fins la propera.
Thank you.